Des de la invenció del dron, aquest ha anat millorant fins a arribar a mides molt reduïdes, com el conegut microdron, que sembla una abella o un borinot. I com s'ha d'esperar, també s'ha convertit en una arma. S'arriba a un punt on potser un vol comercial obre una petita comporta d'on surten centenars de microdrons capaços d'assassinar la mateixa quantitat de persones, o un contenidor qualsevol en un salt allibera automàticament milers i milers de microdrons homicides. Almenys els míssils nuclears es veien a venir.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Quan parlem de ciència-ficció, molts pensen directament en aventures espacials. Les anomenades sagues Star mouen milers de fans arreu del món, també a casa nostra, i al programa ens hem fixat el repte de descobrir-les. Després que la setmana passada coneguéssim Star Trek Espanya, avui ens visitaran membres de Stargate Barcelona, l'associació d'amants d'aquesta sèrie. Avui també parlarem de bandes sonores, concretament dels orígens del concepte de banda sonora i d'una obra que ha servit de referència a moltes altres. Podem parlar de referents o directament de plagi? Ho debatrem amb la secció Quimerofonia amb el Ferran Peig. I acabarem el programa d'avui amb les recomanacions de Rafael Sabater, el nostre expert de còmics Sabadell. Comencem el 21è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
L'entrevista.
Un artefacte trobat en una excavació a Egipte resulta ser una porta a les estrelles. Com molts deveu saber, aquest és el punt de partida de la pel·lícula de ciència-ficció Stargate, estrenada l'any 94 sota la direcció de Roland Emmerich i protagonitzada per Kurt Russell i James Spader. Tres anys més tard, Richard Dean Anderson recupera la idea de la pel·lícula i en crea una sèrie, Stargate, SG-1. La porta estel·lar torna a entrar en funcionament i les forces aèries d'Estats Units creen un programa ultrasecret per explorar l'univers. Amb aquesta idea neix una de les sèries del Fantàstic que més temporades ha tingut, 10 en total, des del 97 fins al 2007, només superada per Supernatural, amb 14 temporades, i diferents spin-off també amb més o menys èxit. Era de suposar que una associació Stargate havia d'existir i aquí la tenim. Stargate Barcelona, tenim dos dels seus membres, el Sergi Bertran i l'Ariadna Garcés. Benvinguts els dos al Quimèric.
Moltes gràcies per convidar-nos.
La vostra associació és molt jove. D'on surt? Des de quan fa que esteu en funcionament?
Realment l'associació va néixer l'agost passat. Vull dir, vam ajuntar-nos un grupet d'amics i vam dir, s'ha de fer alguna cosa. Jo ja provenia d'una altra associació, mm-hmm. ja tenia experiència amb el tema de tenir una associació de Stargate. I bueno, gràcies als meus amics i això que em van aixutxar, dic, pues venga, va, anem a crear Stargate Barcelona. I bueno, des del mes d'agost ençà, pues la veritat és que hem tingut força activitat, no ens ho pensàvem pas l'activitat que hem tingut en tan poc temps.
Venies d'una altra associació de Stargate també.
Sí.
I què va passar? Es va dissoldre o era una associació potser més gran, un paraigües més gran?
No, tot el contrari, l'associació és més o menys del de la mateixa mida, però bueno, disquisicions filosòfiques a l'hora de fer els events i a l'hora de gestionar les coses fa que tinguis que prendre les decisions. No? Jo sempre he dit que tant jo com els meus companys sempre hem tingut el mateix criteri, que és dir, quan et deixes de divertir has de deixar de fer les coses.
I tant.
Perquè parles per obligació, no té sentit.
I més en coses que no cobres. Vull dir que, clar,
no.
A la feina hi hem d'anar cada dia, però... Quin era el vostre... El que volies que es diferenciés de l'associació on estaven?
Bàsicament, una de les coses que volia que es fes ressò és que es fes més incapeu o més força en el que és pròpiament la part de la saga que no té res a veure amb la part d'armament o que es fes més força, que hi hagués una miqueta més de col·laboració en segons quines coses i que no tota la feina la fes una persona sola.
Mm-hmm.
Tot i així, tenim bon rotllo amb ells, vull dir, jo els he d'agrair moltíssimes coses, vull dir, hi ha bon rotllo i són una gent molt maca i jo els hi desitjo tot el millor, però jo tinc la sort de formar un equip aquí a Barcelona molt, molt bo. Estic molt content amb la gent que tinc aquí a Barcelona i la veritat és que estem disfrutant moltíssim, ens ho estem passant molt bé.
Des de l'agost fins ara, què és el que direu que us heu trobat amb més facilitat? O sigui, què us ha resultat més fàcil, fins i tot que no us ho esperàveu, no?
La recepció de la gent. quan he trucat a fires com a la Fira de Folgueroles o a la Fira de Girocòmic, que són les dues que hem fet així amb més ressò, de trucar-los i dir-los, escolta, tinc una associació de Stargate, puc portar-te gent amb uniformes, puc portar-te a exposició, puc portar-te un fotocall, quan veniu? Dic, perdona? Diu, sí, no, voleu que vingueu. Vull dir, què necessites? Diu, pues una taula, dos taules i electricitat. Diu, cap problema, i cadires també, i maniquins necessites també.
I cafè?
Sí, sí, la veritat és que ens hem trobat una acollida i una recepció per part de la gent que la veritat és que no m'ho esperava. No.
Podríem dir que tot Catalunya coneix Stargate.
Sí, sí. Sí, dintre del món de Catalunya, dintre del que és Catalunya, la veritat és que tothom coneix Stargate. Inclús ens ha sorprès molt que gent molt jove sàpiga què és Stargate. Mm-hmm. Perquè no, que, quan hi ha gent de la nostra edat, de gent pues, això, de la quinta dels 30 cap als 45...
Jo en tinc menys, eh?
Ja ho sé, però és que tu ets un crac, tu ets un crac. Tu ets d'aquestes que jo dic que sou gent...
Ara ens expliques clar. Ari com hi has arribat,
sí,
tu,
sí.
Perquè clar...
Són gent molt jove que ens ha sorprès molt agradablement trobant-se'ls que diuen, ostres, Stargate, això sí que no m'ho esperava. Mm. Clar, s'esperen trobar-se Star Wars, s'esperen trobar-se Star Trek... però trobar-se els Stargate no s'ho esperen i al·lucinen. I bueno, gràcies a la mica d'exposició i a la col·laboració de la gent, pues, la veritat és que fem uns estants, bueno, fins ara no ens han donat molt d'espai perquè ens hem de donar a conèixer i que la gent vegi que podem fer molt més, però la gent està molt contenta i la gent ens felicita, ens diu, escolta, l'estant està collonut, està fantàstic, estic disfrutant perquè estic veient coses que em porten a la memòria quan jo disfrutava veient Stargate per la tele.
Fan molt de goig, els estants.
Molt, sí, la veritat és que no ens podem queixar. No és perquè els fem nosaltres, però...
No, no.
Però sí, tenim un Stargate que es mou, que marca els xaurons, si s'encenen els xaurons...
I després s'obre el forat de cuc...
Tant de bo!
Això és el següent pas.
Aquesta és
versió 2.0. Tenim, podem posar la consola amb els videojocs antics clàssics, vull dir, tenim a més un fot, tenim moltes rèpliques dels objectes de la sèrie. Per desgràcia no hem pogut aconseguir res original perquè costa moltíssim i costa molts diners, però hem aconseguit fer rèpliques de moltes coses gràcies a les noves tecnologies i hem pogut, la veritat és que aconseguir una col·lecció i unes exposicions bastant resultones i que la gent diu, reconeix. I el bo que hem trobat és que la gent, a més, és curiosa. El que no reconeix, t'ho pregunta. I això és molt interessant, també.
El fet que sigui una saga acabada, que la sèrie acabés el 2007, no com passa amb Star Wars o Star Trek, que sempre es van fent doncs, pel·lícules noves o fins i tot noves seqüeles o sèries, us ajuda o us perjudica? Per això que deies, no? De potser l'element nostàlgic o...
Home, suposo que depèn, no? De la sèrie i de l'èxit que pugui tenir un possible spin-off. Per exemple... Quan la Stargate Origins, de quin any és? D'aquest any passat?
Sí, de l'any passat.
Sí, és la més nova, perquè el 2011 es va acabar, no? Segueix i fins al 2018 res.
Correcte.
7 anys en peron.
Són aquestes sèries que, bueno, doncs et donen una mica de... Fan com un empujoncito, no? Allò de dir gent que dius, bueno, aquesta sèrie ja va desaparèixer fa anys i anys, bueno, doncs torna a renéixer d'alguna manera... No? I la gent potser, no sé si va sortir a Netflix o no, Origins, però bé...
No va arribar a sortir, només era online.
Online. En tot cas, que surti una sèrie, un spin-off d'aquesta saga actualment, després de tants anys d'absoluta inactivitat, doncs sempre fa que algú digui, ostres, ha sortit una nova sèrie, anem a veure què tal, i que... El típic, no? De boca a orella, al final...
S'encén la xispa, no?
Sí, jo, gent pregunti, no?
Jo, de totes maneres... amb la Karen, amb la confiança, em permetré el fet de fer-li una petita rectificació.
Les que vulguis, perquè com dèiem abans, jo estic una mica al límit i Stargate la tinc com a record d'infantesa, però no l'he revisionat ni he seguit la saga després. Que no em matin els oients, però és així.
No passa res, estàs perdonada. Supernatural no està per sobre de Stargate.
De temporada seguida sobre la mateixa...
Aquesta dada és de l'Alfons. Ah!
No. O sigui...
són 17 temporades en total.
Sumant
Stargate Atlantis...
Si féssim aquest càlcul, Star Trek et supera.
No, perquè Star Trek
són històries separades. I Stargate Atlantis no.
Ai, 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 que arribarem a les mans, ens passarà allò...
Si t'hi fixes, si t'hi fixes...
Sí, sí, no, tens raó. O sigui,
les sagues de Star Trek són sagues que són úniques. Passen o en temps diferent o en zones de la galàxia diferents. No s'entrellacen les històries. En canvi, a Stargate hi ha personatges que van de SG-1 a Atlantis, d'Atlantis a SG-1, hi ha personatges que es creuen, històries inclús que es creuen entre unes amb les altres.
També amb Universe.
I també amb Universe. De fet, hi ha personatges que surten de SG-1 que surten a Universe i de Universe que surten a SG-1. I són històries que s'entrellacen entre elles. No, és una, no són històries separades, no són històries úniques. Les tres sagues, de fet, ho comentàvem abans de començar a gravar, que Stargate SG-1 se sollapa en el temps d'emissió amb Stargate Atlantis. O sigui, als Estats Units s'està emetent SG-1 per la tele.
En paral·lel, no?
I alhora s'està emetent Stargate Atlantis.
Això és poc habitual, eh?
Molt poc habitual. De fet, és l'única sèrie que jo conec que ho ha fet.
Que llavors, també,
Buffy
Cata Vampires.
Sí.
I Àngel. Doncs, Stargate Atlantis... Stargate, les tres sagues, són en total 17 temporades. A data d'avui...
Doncs llavors és la sèrie més longeva, podem dir, no?
No.
És que oficialment tampoc ho seria.
No em deixeu ni un titular.
Doctor Who. L'oficial, la sèrie més llarga de la història és Doctor Who, que porta 20 no sé quantes temporades.
Tens raó. Encara estan actius.
Darrere estaria Stargate Atlantis i darrere estaria Supernatural.
Stargate Atlantis, no. Stargate.
Stargate, perdona. Stargate, SG-1, Atlantis i Universe, que són la saga, no? Vull dir, és...
Bueno, potser un dels tres característics d'Stargate és que succeeix al present. O sigui, diferent dels altres stars i sèries d'aquest tipus, Stargate és el present. És un dels atractius més importants de la saga?
Jo crec que per una banda sí, perquè t'aporta una visió completament diferent al que, a la qual estàs acostumat, no? En la ciència-ficció, és a dir, com deies, la majoria de històries de ciència-ficció passen al futur i en galàxies completament diferents. I aquesta, jo crec que el ganxo que té és el fet que això podria estar passant de debò als Estats Units, aquí al costat, i ara mateix. Llavors, torna potser la ciència-ficció com una mica més real, no? Dins de, evidentment, tot el que és ciència-ficció, que per alguna cosa és ficció, però dona aquest punt així com més de realisme que et pot...
Sí, també entra una mica amb les teories de la conspiranoia.
Correcte.
I em recorda també una miqueta com l'Expedient X, és una mica l'hereu, anem un pas més enllà. És també agafa el bo i millor d'aquest tipus de sèries de conspiració i de viatges espacials?
Sí, bueno, té molts paral·lelismes, sí, amb Expedient X, per exemple, doncs el tema de les agències opaques, no? En aquest cas, en Atlantis, allà en Expedient X, doncs era el bot profund aquell, no? El garganta profund.
Sí.
No me'n recordo.
El fumador.
I en cas de Stargate, doncs tenim l'NID, sí, no? Que és l'agència que, entre cometes, vol convertir una expedició
de reconeixement,
d'exploració, de trobar noves cultures, de coneixement, vol convertir aquesta missió en una missió totalment militar, totalment extreta de cap tipus de noblesa ni res, vull dir, senzillament anar i
adquirir tecnologia per defensar la Terra
a qualsevol preu.
Exacte.
Llavors, doncs, una miqueta el que és la lluita, no?, amb l'NID, que són els malos malosos.
Després, la típica conspiració política...
També,
el 15. Així, sí, en més d'una temporada. O sigui que, sí.
Això em porta a l'altra pregunta que tenia aquí apuntada, que és que Stargate, a diferència d'altres sèries, també Star Trek, aquestes, hi ha una evolució en el comandament Stargate, per dir alguna cosa.
Sí.
Comença sent d'una manera, però les circumstàncies el fan anar evolucionant i canviant. Això també és algo que atreu l'atenció? És un clam per la cooperació internacional que posa Stargate? O simplement és una forma de dir que tota la humanitat és igual?
Visca la ONU.
No? Visca la ONU si li fan cas, no?
Exacte.
Hi ha un episodi molt bo, que a més és un episodi que a més és un recopilatori, suposo que l'Ari ja sap de quin episodi estic parlant, en què es troben amb la disquisició en què Stargate és un programa que controlen els americans i posteriorment els russos. Però es troben amb la disquisició que han de ficar-hi els xinos, els anglesos i els francesos. Llavors els reuneixen a dintre del comando Stargate, els altres no tenen ni punyetera idea de què se'ls porta, i se'ls explica què és el comando Stargate, què és el que fa, i els tios flipen en colors. Clar, la primera impressió d'ells, que ells el que busquen és la col·laboració de tothom. El que busquen és el que vosaltres dèieu, no? Aquesta col·laboració multinacional, tota aquesta d'anar a ajudar tots a una, de buscar aquesta col·laboració. El primer rebuig, de dir, no, que ens mataran a tots. No. I llavors apareix el nostre amic gran Thor, comandante de les flotes Asgard, que els convenç de que no han de fer públic el comando Stargate, sinó que han de col·laborar, però no provocar la histèria, la histèria global. Perquè, bueno, un programa com el comando Stargate, fer-lo públic realment generaria molta por.
Després també, amb tot el tema de l'evolució dins del comandament, ja no només pel fet perquè canvien els comandants, i clar, evidentment cadascú té una visió, una perspectiva diferent, però ja és el fet que al principi potser es regeixen molt per tot el que són les normes militars, perquè al cap i a la fi és un programa militar, però a mesura que va avançant la història es van trobant amb altres cultures, doncs també és com que els militars es van humanitzant, no? I així com, per exemple, antropòlegs, científics, que no tenen absolutament res a veure amb l'aspecte militar, també van entenent que a vegades hi ha certes decisions més fredes, més tàctiques, que són necessàries perquè al cap i a la fi, quan en aquest escenari, no, tu viatges a un altre planeta, et pots trobar qualsevol cosa, és el desconegut, la teva vida està en perill, de vegades si tu intentes dialogar i veus que la persona que tens enfront t'apunta amb un arma, potser has de prendre una decisió. No? I són aquestes coses que tu veus, no, que van evolucionant també de les dues bandes, tant de tota la part militar i la part més humana.
També parlaves del paper dels científics, tot i ser una sèrie d'acció, el paper dels científics i dels acadèmics és important a cada aventura. No sé si això ha ajudat també a gent a interessar-se per la ciència des d'un altre prisma, o fins i tot a descobrir, doncs, vocacions.
És que no és només una sèrie d'acció. Jo penso que el gran èxit o la gran tirón que va tenir Stargate precisament és que no era una sèrie d'acció. Era una sèrie d'acció i una sèrie divulgativa, perquè totes les teories o totes les coses que sortien o que surten a Stargate realment són teories reals. Els forats de Cook, les realitats paral·leles, les mil i una coses que mouen la comandant Carter, els viatges en el temps, la Carter i el Jackson, que són els dos científics de l'expedició, la Carter, que és militar i científica i astrofísica. Totes les teories que surten són teories reals. El que passa és que ells les porten un pas més enllà, que és no només una teoria, sinó que a més la converteix en realitat.
És la part que passa de ciència a ficció,
ficció,
no?
Podríem dir que ara coneixem aquestes teories des del punt de vista de Big Bang Theory, dels científics, però aquí a Stargate estan dient, i si això fos cert, no?
Exacte. Jo crec que Stargate dona el coneix molt millor aquestes teories que no pas Big Bang, en aquest cas. I també la història antiga.
Correcte. De fet, és que van basar tota la... O sigui, pensa que la pel·lícula es va estrenar l'any 94, però portaven treballant els productors des de l'any 92, documentant-se, buscant informació, perquè volien que la pel·lícula fos estèticament i cronològicament el més fidel possible a el que podria ser l'antic Egipte. Llavors, tot el que surt a la pel·lícula amb els natius del planeta de Abidos, Kasuf, Skare, Shauri, etc, tots aquests personatges que surten a la pel·lícula, estèticament i la manera de viure és com realment estava vivint la gent a Egipte en aquella època, o en l'Egipte antic. I es van passar 2 anys documentant-se entre la mitologia egípcia, la gent, per poder la nòrdica, fer la pel·lícula, i la nòrdica, perquè fos el més fidel possible al d'això. Llavors, van fer una gran tasca, però una grandíssima tasca de documentació a l'hora de ser el més fidel possible a totes les totes les, com en diria, les mitologies.
Creieu que això és el que marca la diferència? Perquè, clar, quan agafem Star Wars, Star Trek, és una cosa més fantàstica, una fantasia intentada portar a una cosa verossímil perquè s'assembli al que tu vius, però el que m'estàs comentant aquí es basa més en què ha estat, què estem fent ara i fins i tot teories actuals. Suposo que això diferencia Stargate de les altres stars, no?
Sí, jo crec que hi ha un gran component antropològic, de fet, en aquest tema, no? Perquè és això, és a dir, expliquen també la història de la humanitat i la porten més enllà, no? Expliquen també per què en altres planetes aquella gent viu d'aquella manera, per què creuen en els déus nòrdics o en els déus egipcis, no? I intenten una mica portar tot el que és la història de la humanitat, doncs, un pas més enllà.
Han recordat l'episodi aquell en què el Daniel està amb el Domoroca,
sí,
allà sota el mar, i parlen d'una altra teoria, que parlàvem abans, d'una altra teoria, que és la memòria genètica. Mm-hmm. Hi ha una teoria que diu que tots tenim en les nostres cèl·lules memòries de tot el que han fet els nostres antecessors.
Sí, és cert.
Val? Pues en aquest episodi s'explota aquesta teoria, en què un extraterrestre captura el Daniel Jackson i el fa recordar a través d'una màquina tota la seva memòria fins a poder-li explicar què li va passar a la seva companya, a la companya d'aquest extraterrestre, que estava a la Terra,
a Babilònia,
ajudant a la gent a viure i defensant-la dels Goa'uls. I ell, a través d'aquesta màquina, li fa recordar el que li va passar amb aquest personatge.
Doncs... Sí, la base de la memòria genètica és la base dels Goa'uls, també.
Correcte. Mm.
Està clar que Stargate dona per molt, fins i tot si hem de revisionar-la, doncs podem fer des d'aquest prisma. Se'ns acaba el temps, us emplacem a que torneu un altre dia per poder seguir descobrint Stargate o el
quan
que sigui, i els actes que pugueu anar convocant, perquè ja ens heu dit que des de l'agost que no heu parat, i segur que seguirà així. Moltes gràcies, Sergi i Ari, per passar pel Quimèric.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Quimerofonia.
Avui tornem a tenir aquí el Quimèric, el Ferran Petja, per parlar de bandes sonores. Benvingut, Ferran.
Gràcies, Karen.
Però avui parlaràs una mica de l'origen, no?, de les bandes sonores.
Sí.
Parlem d'allà, bunga, bunga, bunga.
No, tan origen. No, de l'origen del concepte banda sonora. Tot i que és mentida. El concepte de...
Vale, parlar d'una mentida, avui.
No, la cosa és que tot el que és concepte de banda sonora ve de molt enllà, ja de l'òpera i anterior, tot el que és música per acompanyar una acció dramàtica en el sentit d'una història que està passant.
O sigui, podem dir que l'antic grec amb la lira i el bling, ja era una banda sonora per acompanyar el que deia.
Sí, però el concepte de banda sonora moderna, en sentit d'instrumentació, orquestració, veus, fins i tot temes, és molt semblant a això que estem escoltant ara mateix. Això ve d'un compositor de principis del segle passat que es diu Gustav Holst. Aquest home va composar una suite orquestral de set moviments que porten cadascun el nom d'un planeta, amb el nom bastant, com es diu, redundant, es diu Els planetes.
Sí, Sirius 4, Vesta... Ah, no, els meus, no. I aquí la falca.
Avui està sembrat, al fons.
Sí.
Aquests planetes estan organitzats en aquesta estructura següent, que és: el primer és Mart, portador de la guerra; el segon, Venus, portador de pau; tercer, Mercuri, el missatger alat; 4, Júpiter, portador de jovialitat; 5, Saturn, portador de bellesa, en B baixa; 6, Uranus, Urà. Tinc apuntat en anglès.
Què porta aquest Urà? Uranus.
6, Urà, el mag; i 7, Neptú, el místic.
Més són els arquetips astrològics i astronòmics, no?
Exacte. un error molt comú quan es parla dels planetes de Gustav Holst és creure que ho va estructurar a partir de l'astronomia, dels planetes...
Astrologia.
Fins i tot... No, no, creure que és des de l'astronomia.
No són els planetes físics, vale, sinó els exacte planetes arquetípics i el que vale signifiquen, no? Pel que exacte comentaves.
D'acord. Sí, i per això està estructurat també, no és Mercuri el primer, sinó que és Mart. Mm. I fa la descendència de Mercuri, Mart, Venus, Mercuri, Júpiter està a l'epicentre de la suite i acaba amb Saturn, Urà i Neptú. Llavors, ja com a, això com a curiositat musical, Mart i Neptú, que són el primer i l'últim, tot i ser musicalment molt diferents, tot el que és estructura dintre la peça són iguals. Per exemple, els dos tenen un compàs de 5-4, que per qui no sàpiga qui és, normalment els compassos més típics en la música occidental són 4-4, que és 4 pulsacions per compàs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O de 3-4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, i altres. El de 5-4 és una amalgama entre 3 i 2 pulsacions per compàs, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. És poc habitual fer-lo servir. I més poc habitual encara estructurar tota una peça amb aquest tipus de compàs. I és el que fa en Martin Abdul.
Per què va triar aquest tema? O sigui, ell sabia d'astrologia, per exemple, volia donar algun tipus de missatge, volia lligar la música amb l'astrologia...
Realment és bastant anecdòtic, perquè això ve d'un estiu que estava amb un company seu a Mallorca parlant, li va descobrir l'astrologia...
A Mallorca, precisament.
Sí. Li va agradar el concepte d'astrologia.
Era l'amant, no, aquest home?
Home, pel cognom ho sembla, no?
Sí, perquè va anar a Mallorca també.
El cas és que... va descobrir l'astrologia, li va agradar, va començar a entrar en temes de l'horòscop i això, i va descobrir la relació que té l'horòscop amb els planetes i va decidir fer una, donar la seva visió musical sobre...
Sí, no, està amb el que escoltem de fons. És seu, això?
Això perquè... és el moviment de Júpiter.
Perquè això és el que s'assembla molt al Go to the My Country, que ja arribarem a aquest punt,
exacte,
o no?
Exacte. Sí, hi arribarem. La cosa és que...
molt inspirat... I li està aixafant la secció, el pobre.
No, estic fent aquí spoilers, però bueno.
Spoiler alert. Llavors, Holst, com passen molts compositors, per no dir tots, va acabar dient, és que no sé per què la suite dels planetes és tan famosa, no sé per què cony agrada tant si ha fet milions d'obres millors. Això passa molt per alguna raó. I Holst mateix li va agafar com ràbia aquesta suite de deixeu-me de parlar dels planetes, deixeu-me...
He fet altres coses, no?
Sí, i són millors, deixeu-me en pau. Però Holst el que no sabia és que fent aquesta suite va plantar una llavor que no començaria a florir fins molt més tard, que és la orquestració del cine posterior, especialment la fantasia i la ciència-ficció. Perquè el que no sabia és que George Lucas, uns quants molts anys més tard, decidiria fer una pel·lícula sobre planetes i aliens. I algú li recomanaria contractar John Williams. Llavors, aquest senyor, George Lucas, agafa John Williams i li diu, senyor Williams, existeix això, una suite que es diu Els planetes, que m'encanta, fes-me'n una adaptació per acompanyar una pel·lícula. I John Williams va dir, no, jo et faré una banda sonora basada en això. I, a partir d'això, uns anys més tard, va sortir Star Wars, on, si posem, per exemple, un fragment concret de Mart, això és el moviment de Mart, de Holst.
Vale, no faré l'espoiler.
Vale. Si agafem una escena concreta de Star Wars... veiem que no és que s'assembli, és que és pràcticament el mateix. Però no ho és. Repeteixo, Mart, com deia abans, té una estructura de 5-4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. És poc habitual. John Williams no volia complicar-li massa la vida a l'oient, va decidir fer un canvi i passar-ho a un compàs més normal perquè l'oient no li semblés massa estrany. Però veiem que l'estructura en si de les peces és la mateixa. Hi ha un ritme d'ostinato, que això en música vol dir un ritme que es manté i la melodia i la música va evolucionant per sobre, com seria, per exemple... Això seria un obstinat, un ritme que es va repetint i repetint. I tenim una música que per sobre va evolucionant i fent coses. I els dos tenen una cosa en comú, que Holst ja va agafar d'altres compositors abans, ell ho va fer servir a la seva manera per Mart, John Williams ho agafa i fa servir la seva manera per Star Wars, que és tota la secció de béns metall, greus, pesants, tubes, trombons, van repetint aquest ostinato, la versió de cadascun, acompanyant la percussió, els béns metall amb aguts com trompetes, corns, trompes, fan tot el que és aquest cop tan marcial que va sonant per dalt, tot el que és la línia orquestral, John Williams l'agafa clarament de Gustav Holst i la posa a la seva manera, fent servir els seus temes, composant noves cançons, però fent servir aquest to tan marcial que tenia Mart. Llavors, jo, personalment, m'ho miro i dic, una cosa és que un compositor s'inspiri, però l'altra és que agafi tan clar l'estructura d'una cosa i la posi tan fortament, però seguint sent el seu segell. No dius, hòstia, és Holst, és John Williams.
És que si el compositor arriba a estar viu, igual li cau una querella, no?
No té per què. Després tinc una molt curiosa relacionada amb Holst.
És el plagi del plagi del plagi.
És que clar, no sé, és una mica...
També ho vaig trobar estrany perquè Williams no és tan obert, no és tan animal fent plagis. Jo el que vaig voler pensar és que Williams ho va fer expressament a l'agafar Mart d'aquesta forma tan gran. I és perquè en aquesta escena, quan l'Halcón Milenario arriba a l'Estrella de la Mort, és la primera vegada en la pel·lícula que el Luke entra en contacte amb la guerra. Ja ha tingut abans, ja a casa seva, ja ha vist els seus oncles morts, cremats, l'atac imperial, però no ho ha vist. Ell no ha estat un testimoni de la guerra.
No ha estat testimoni, primera línia.
Exacte, no ha estat testimoni de les conseqüències. En canvi, quan arriba a l'Estrella de la Mort, ja li han portat i l'han portat a la guerra. Igual que Mart, aquí, és el portador de la guerra. Per tant, jo trobo que Williams...
Un homenatge.
Exacte, un homenatge i una forma de...
O un llenguatge musical.
Exacte.
Clar, la qüestió és com a través d'aquesta segona banda sonora, o la banda sonora de Star Wars, se sustenta la resta de bandes sonores del cinema modern.
Exacte. Perquè, per exemple, seguint en això, de creient d'aquesta escena, no és un guinyo puntual, perquè si escoltem una estona més tard, quan estan parlant els oficials imperials dintre de l'Estrella de la Mort... Sona això. Però, si tornem a Mart i tirem una estona més endavant... És pràcticament la mateixa melodia pels vents. És tota aquesta escena, per mi, és un homenatge a la peça en la que John Williams es va inspirar. Però veiem que realment no és que sigui només aquesta escena, perquè trobem molts altres temes en la pel·lícula que surten clarament d'aquest moviment. Es repeteix exactament l'estructura que deia abans. Els vents metall greus, la percussió marca un ostinato, pam, para, 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 pam, pam. I els vents metall aguts, per dalt, van fent la melodia. I li dona aquest to ominós de poder, de por, fins i tot.
Home, és la marxa imperial. És Darth Vader, eh?
Home, si això no fa por, malament.
És un spoiler, eh?
Que aquí trobo que també té, com a compositor, John Williams va agafar una funció poètica molt gran de Holst, i és el fet de que Darth Vader, què és per l'emperador? És el portador de la guerra. És el que porta la guerra tot arreu. Per això trobo que John Williams va fer una feina meravellosa agafant el concepte de portador de la guerra i posant-lo a Darth Vader amb un tema propi, perquè es mereix tenir un tema propi. No és només Mart, no sé què, Holst, no sé quantos. Darth Vader és un personatge que ell considera prou important per tenir un tema propi.
Home, és així.
És que aquí arriba el punt de dir, si hi ha una cosa que funciona perfectament, per què n'has de crear una nova?
Quan se la mereix,
crec jo.
Quan se la mereix.
A més, no sé si aquesta suite dels planetes és prou coneguda com perquè la gent del carrer, la gent qualsevol, la conegui i pugui identificar aquest homenatge.
Sí que ho saps.
La resposta és no.
No ho sé, perquè jo sóc una inculta musical, llavors ho deixo a l'aire, no?, de dir...
Vull dir,
ell fa aquest homenatge, però potser és un homenatge d'ell cap a les quatre persones que es coneixen la història musical i que en saben de música, però al final l'imaginari col·lectiu que ha quedat? Ha quedat aquesta cançó, però, no?, la música de Darth Vader, no?
Arriba un punt que John Williams és... Abans deia que no, però una mica sí, és tan flagrant que es va inspirar en això que si agafem l'escena en què Luke finalment fa explotar l'estrella de la mort, el que sentim és això. I si anem al final del moviment de Mart, ens trobem amb això. Ja no és que sigui el mateix ritme.
Això és el mateix.
Això és el mateix acord. Literalment és el mateix acord.
Ens has posat el mateix tall de veu.
Literalment és el mateix acord. Per, si, per, en música, o sigui, com a titular, l'acord és un re bemoll lidi amb un baix al do. Per, llenço la dada, vull dir que realment és el mateix acord.
Qui vulgui fer-ho a casa seva, endavant.
Per mi, sota supervisió, eh? Sempre, perquè si no...
Sí. I això, clar, també trobo que té una funció poètica molt gran en el sentit de dir, això és el final de Mart. I és molt reconeixible, perquè és un acord molt, valgui la redundància, molt marcià. És un acord molt difícil de confondre amb un altre. Mm. I aquí, que és quan en la idea original s'acabava el mal, s'acabava l'estrella de mort, s'acabava no sé què, aquí és on diu John Williams, aquí s'acaba el portó de la guerra, aquí s'acaba Mart. S'acaba l'estrella de la mort. També, trobo que també té un sentit. No és només una còpia de m'agrada aquest acord, el poso aquí. Trobo que John Williams ha fet la feina de això m'agrada perquè significa el final d'una cosa i jo vull demostrar que és el final d'aquesta cosa. Per tant, busco això. Llavors, deixem ja una mica el tema Star Wars perquè ja la comparació ja ve de lluny i veurem que la influència de Holst, el que deies abans del coneixement popular, és que no s'acaba Star Wars, no s'acaba en John Williams, perquè si agafem el moviment de Júpiter, que estàvem escoltant al principi, i escoltem aquest fragment en concret, hi ha un leitmotiv que comença a aparèixer. Pa-pa-pam, pa-pa-pam, que s'anirà repetint, i repetint, i repetint, i repetint. I ara, quan vaig escoltar pel primer cop, vaig dir, hòstia, això em sona d'alguna cosa.
Sí, a mi també.
M'ho vaig imaginar amb un altre instrument. Vaig decidir, quin m'ho puc imaginar? I vaig pensar en una ocarina.
Hòstia.
Oh, vaja!
Que fort!
Oh, vaja! Però, vale, tornem un moment a Mart. No a Star Wars, però tornem a Mart. Escoltem això. Sona d'algú?
Sí.
Escoltem això. Gladiator.
Sí.
Ostres, si és el mateix.
El més divertit és que Hans Zimmer va tenir una denúncia per aquesta pel·lícula.
Ah.
La Fundació Holst li va dir, Chatu, t'has passat. T'has passat. I sí, sí, el van denunciar.
I va haver de pagar o com va acabar la querella?
No sé com va acabar, però va ser divertit pel pobre Zimmer.
Vaja. Sempre s'ha dit que Ridley Scott feia les pitjors pel·lícules de la família Scott. Per això és un altre tema per una altra secció.
Sí, però no té res a veure amb el que estàvem parlant.
No, però és una pel·li. Jo volia colar la dada i ja està, ho he aconseguit.
Suposo que a partir d'aquell moment Zimmer devia ser una mica més subtil amb les seves influències.
Però va seguir copiant, no?
La influència sempre hi és. Llavors, si tornem encara, ja com a últim exemple de Dale, tornem a escoltar Júpiter, en especial un fragment en concret. I ara mateix penso al Senyor dels Anells, el tema de la comarca, versió lenta orquestral. Penso també en Pirates del Caribe, la versió del tema de l'amor del Will i la Liz. Penso també en Hèrcules de Disney i també penso en això.
És que jo havia pensat en aquesta. Per influències, lamentablement, no?
La cosa és com... Realment, podria passar-me... Podria donar moltíssims exemples de compositors i pel·lícules que dius, això és Júpiter, això és Neptú. Neptú, per exemple, té un fragment que la melodia i l'harmonia en si, no necessàriament, però la forma d'orquestrar, la forma de... que la importància que té cada instrument és Harry Potter. No hi ha més. John Williams, una altra vegada, perquè és de la primera. I aquí, ara volia arribar una mica al que tu, bueno, que tu comentaves abans de Zimmer i la còpia, o les influències, i donar una mica també el meu punt de vista com a músic. I és que considero que amb el tema plagi, el tema còpia, el tema influència, el tema inspiració, si està creant una mena de controvèrsia que jo la trobo injusta. Perquè Holst, en el seu moment, va escoltar molt Wagner. Tenia partitures de Tchaikovsky, etc. Era un tio que li agradava molt un cert tipus de música i la consumia a la manera que només es podia fer aquella època, que era anar a veure-ho en directe o comprant-te partitures i material d'aquella gent. I el que és bàsicament un compositor... Com ho diria això? L'art no ens ve per ciència infosa. No m'apareix un àngel que em toca el cap i de cop tinc 1000 melodies que vull donar al món.
O sí.
Alguns diuen que sí, però bueno.
No acostuma a funcionar així, almenys. Com tot, funciona pel que ens arriba, els inputs que tenim, el que ens arriba del món que configura la nostra forma de fer, de ser i de pensar. Holst va tenir una sèrie d'influències. Un amic seu, que un dia, per casualitat, anecdòticament, li va parlar de l'horòscop i ell li va dir, hòstia, que guai! I va decidir donar una visió musical influenciada i educada per mestres com Wagner, mestres indirectament, vull dir, mestres d'escolta, com Wagner, Tchaikovsky, etc. I va fer algo que sonava a això. Holst es va fer molt famós per aquest en concret i llavors en va fer d'altres, que John Williams va sentir i va dir, uau, aquest tio era un geni. I els planetes tenien alguna cosa especial. Així que van configurar la seva forma de veure la música. Jo ara, escoltant-me John Williams, que és el meu més proper, m'ha configurat la meva forma d'entendre la música i altres mestres. I la música que faci jo probablement tingui alguna cosa d'aquesta gent.
Podríem. El que estàs defensant és que també el podia haver denunciat Wagner, no?
Sí.
Si ens ho miréssim així. Vull dir que és més que influències...
Jo el que volia dir és que en aquest cas amb els planetes, los planetes, no, perquè són uns altres, amb els planetes el que va fer va ser una paleta de colors, de 7 colors primordials, en aquest cas. Per això suposo que és tan bàsic per tots. Perquè bàsicament amb aquests 7 colors ho pots fer tot.
Sí, és una forma molt bona de veure-ho. Però...
I potser que aquest és el mèrit d'aquesta obra.
Però clar, t'explicar-ho tot. Sí, Planeta exfaceta, no? El sí, que està fent amb aquesta música.
Com a mínim una visió molt global i bastant extensa amb aquests 7 temes.
Sí.
De 7 situacions diferents que poden anar-se combinant, perquè realment tampoc hi ha tant.
No hi ha tant. Tots són combinacions del mateix. El punt al que intento arribar és que un plagi no necessàriament té per què ser una cosa dolenta. El problema que hi ha amb els plagis, les còpies, les influències, tot això... És que ara hi ha lleis darrere que obliguen a un a pagar o no, o a donar un reconeixement o no. El problema entra amb la llei, amb l'obligació de complir una cosa, amb el càstig si no ho fas. Aquí és on...
Interessos econòmics
sí,
al final.
Sí, on li volem posar una etiqueta moral a una cosa que en si no té per què tenir-ne. Per molt que un copia una altra, a no ser que ho faci amb intenció de copiar, una cosa no serà la mateixa. I si un ho fa amb intenció de copiar exactament igual al que ha fet l'altre... el que passarà és que aquell home es quedarà en res. Perquè vols fer alguna cosa que un altre hi ha vist?
Si què aportes de nou,
exacte,
no?
Què aportes de nou? Res. Per tant, la gent no et farà cas. I potser, no sé si tornarà a l'original, però el més probable és que acabin tornant allà.
El problema és quan plagis algú petit i tu ets més gran. Després tu tens més ressò i l'altre no se'n porta res, el petit, i et fas passar per teu. Però bueno, de quin any parlem, realment?
1914.
Sí, el conveni de Berna ja estava firmat. Però bueno, les lleis de copyright tampoc estaven gaire al dia. Hi havia el drets d'autor de França, que això no es va passar el conveni de Berna i poca cosa més.
Sí, però de totes formes en aquella època s'ho mirem d'una altra forma.
Sí.
Perquè és això que dic, tot ve d'ara, això de la música comercial, de poder fer música així. Un es compra un ordinador i es baixa un programa informàtic pirata i pot ser la nova estrella del pop. O pot no sé què, i molts compositors que hi posen coco i és més, decideixen conscientment voler fer un homenatge o inspirar-se en mestres del passat, no per dir, mira, jo sóc millor que Beethoven, sinó per dir, el que feia Beethoven segueix vigent ara. Hi ha, per exemple, Jaime Altozano, un gran youtuber, que jo recomano moltíssim, és un, vindria a ser un Neil deGrasse Tyson de la música, en un vídeo parla de Star Wars, una sèrie de vídeos, molt extensos i molt, molt detallats, i que recomano moltíssim, parla sobre com en els temes de l'Anakin hi ha un motiu en concret que és una nota que ha d'entrar al temps, pam, ja l'anticipa abans. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Sempre hi ha com aquesta mena d'anticipació. I fa la relació amb que Bach ja feia aquestes anticipacions. i les feia en misses relacionant-les amb la passió de Jesucrist. Mm-hmm. I amb com aquest arrossegar la nota abans del temps li fa el paral·lelisme al dolor de Jesús a l'arrossegar la creu. Mm-hmm. I Anakin, al seu punt, el que fa també és arrossegar una creu, arrossegar la seva creu, que al final l'acaba transformant en Darth Vader. Això es pot considerar un plagi?
Spoiler!
Es pot considerar un plagi, es pot considerar una inspiració, es pot considerar una còpia, es pot considerar mil coses.
Però és que a vegades no tens més opcions que això.
Exacte, no tens més opcions i tampoc cal buscar-ne més. No. Perquè John Williams volia expressar una cosa i va agafar un referent que ja existia, amb el que la gent, els entesos, s'hi podrien relacionar, els no tan entesos podrien veure-ho, i en tot cas els entesos que ho explicarien els no entesos. La cosa és això, que trobo que els planetes, per mi, en aquest sentit, són un exemple de la immortalització que pot arribar a tenir la música. I la honestedat en això. Perquè el que està passant, el que deies abans, no hi ha cultura dels planetes ara mateix, no sense la gent parlar de Taylor Swift i després parlant dels planetes. No, és veritat, no passa. També perquè el que ha passat amb aquesta obra és que ha influenciat tantes coses que no ha tingut el mèrit que es mereix com a obra. Mm-hmm. I jo trobo que això també, en part, ve del no destapar el saps? És com la cosa que ha influenciat a tothom, per tant, deixem-ho com la cosa que ha influenciat a tothom. No en parlem massa, tampoc, que llavors començarem a veure les similituds.
Esclar, llavors ens acabaràs delatant i trauràs mèrit a la meva obra, no?
No vull que em diguin que m'he copiat. Mm-hmm. Hi ha una mica això, també, amb
les planetes. Estàs fixant que intrínsecament estàs dient que tota la música que per inventar ja està inventada?
Ho està.
O igual que es diu també amb la literatura, que tota obra que es pugui escriure ja està escrita?
Jo no crec en això.
No, jo tampoc, però sí que cada cop costa més fer coses més
novedoses. Per exemple, quan te'n vas a un altre país de cultura completament diferent, no? Per exemple, un país oriental, la música és completament diferent, les novel·les són completament diferents...
Però és completament diferent.
Cal un canvi de visió per poder portar una música o una literatura diferent, no?
És completament diferent amb el que tu estàs acostumat a sentir. Però, dintre la seva història, estic segur que ells no ho pensaran. Saps què vull dir?
Sí.
Si nosaltres una cançó del segle XXI podem pensar, uau, és que Beethoven va fer una melodia similar... Potser un artista japonès fa una cançó tradicional japonesa que nosaltres diem, hòstia, és molt diferent el que fem nosaltres. Però si tirem història de Japó enrere, potser
aquella
melodia sortir.
Però si tu agafes una melodia del Japó i la barreges amb la teva cultura, que no és del Japó, pot crear una obra nova.
Pot crear una obra nova?
Sí, però realment ells no ho fan, tampoc. O sigui, tots els productes que arriben dins del Japó agafen les tradicions occidentals de música.
Sí, però aquí ja estem entrant en un tema més... tema diferent, que és el
tema... Estem entrant en un tema filosòfic i tot, diria.
I el tema apropiació cultural, que tot... Clar, Japó tenia...
Té una
cultura molt potent i un tipus de música molt concreta que ara ja no es fa servir. Per un tema d'absorció de la nostra cultura.
I suposo que l'occidental és més espectacular en aquest cas. O sigui, el concepte orquestra és occidental.
Sí, en el tema d'epicitat...
Fotre 100 persones sobre un escenari i tocar instruments no ha fet cap més cultura.
Perquè no els hi feia falta.
Ja, però nosaltres som europeus i ella ve per mi, llavors és que ho faig i jo els tinc més grans i
sí, bàsicament funciona
és el que té, és el que té Europa, s'imposa tot arreu.
Doncs és una reflexió, una bona reflexió, perquè l'oient pensi també i reflexioni i fins i tot vagi a buscar, no?, aquesta suite dels planetes i que faci la seva pròpia analogia de quines pel·lícules em sona o em recorda, no?
Sí, i jo també el que m'agradaria acabar també és com la cosa de quan sentim una cosa, una música, dubto moltíssim que allò vingui de zero. Si ens posem a mirar enrere d'aquell compositor que ho ha fet, per què ho ha fet, i ens posem a mirar què ha escoltat aquell, sempre trobarem referents. I és una mica el que vull dir és que tota música té una influència, tota música té un origen. Ja està tota la música feta? No, perquè la música no deixa de ser un art.
També s'inventen instruments, encara.
Exacte. Però això és irrellevant. La música no deixa de ser un art. Jo considero que la música és un llenguatge... I, com qualsevol llenguatge, serveix per expressar uns missatges concrets. Mm-hmm. Un no parla en català, si fa servir un català culte, hi haurà coses de les que no podrà parlar, i si fa servir un català barroer, hi haurà coses de les que no podrà parlar. Amb la música passa el mateix. És un llenguatge creat per parlar de certes coses, com els planetes. Tenim una concepció de l'horòscop i de l'astrologia. Holst el que fa és posar aquesta concepció en un altre idioma, que és la música. Un idioma que tothom pot entendre.
I que transmet el mateix que vol dir cada planeta.
I no ens hem de fer entendre amb traduccions. Tots veiem la visió de Holst amb Júpiter. siguis alemany, siguis xino, siguis català, siguis el que siguis. Doncs, així com la literatura s'inspira en si mateixa, amb la música passa el mateix. I es tracta de punts de vista, de com un compositor modern vol donar un punt de vista sobre una cosa. I potser és una cosa sobre la que va parlar Beethoven. Mm-hmm. Per tant, potser hi haurà alguna semblança. Però no serà el mateix, per molt que sigui semblant, perquè hi ha un punt de vista diferent, hi ha un missatge diferent, hi ha algú diferent. Per I una tant... una còpia sempre li passa el mateix, i és que es perd. Ara semblarà una injustícia, però d'aquí 100 anys, quan, com nosaltres mirem la literatura enrere, d'aquí 100 anys que la còpia ja no existirà. Haurà caigut en la història.
Depèn de la còpia, també, no?
Clar, sempre hi ha injustícies.
Tu creus que la banda sonora però... de Star Wars caurà en l'oblit? Jo crec que no.
No és una còpia. No és una còpia.
És una versió.
Estan al límit.
Jo és que no ho veig com una còpia, ho veig com una inspiració. Holst va donar el punt de vista una cosa i va dir una cosa. John Williams va veure aquest punt de vista i va dir: el vull aprofitar per jo donar el meu punt de vista sobre Star Wars i donar una certa riquesa de coses. Perquè, com deia, s'assemblen l'estructura, però les melodies són diferents, els temes són diferents. Darth Vader té un tema propi perquè John Williams decideix que allò és important. Si Darth Vader no hagués tingut tema, no hauria estat un personatge important. Què passa a la primera pel·lícula de Star Wars? No té tema Darth Vader. Surt a la cinquena, o sigui, a la segona. A l'Imperi Contraataca.
Al episodi 5.
Exacte. Fins aquell moment, cinematogràficament parlant, Darth Vader no és important, és un villà més, que fa mal. Però en el moment que John Williams ens diu este tio es importante, tiene tema propio, tingueu-li por. És un punt de vista que John Williams... I amb la lectura que ell havia fet de literatura passada, alimenta aquest punt de vista.
Doncs és un missatge per reflexionar-hi. Moltes gràcies, Ferran, per acostar-nos de nou una nova visió, una visió diferent de les bandes sonores.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Un dia avorrit? Deixa volar la teva imaginació amb Quimèric. Els experts.
Hola, sóc el Rafael Sabater de Sabell Còmics i avui us recomanaré alguna coseta molt xula. Mira, comencem pel Tokyo Ghost, l'edició de luxe que ha publicat Norma Editorial. Els autors són Remender i Murphy, dos americans. És una història de ciència-ficció i és un integral que hem fet ara d'un còmic que va sortir fa un any o així, i ara hem fet una edició de luxe preciosa que el recomano sobretot aquesta edició perquè és un format més gran i el dibuix del Murphy, del Sean Murphy, és meravellós. És un dibuix fantàstic, té unes pàgines que et vas mirant una per una i et quedes a mirar la forma de dibuixar que té i és fantàstic. I la gràcia és això, no? Que és un format, al ser una miqueta més gros, el dibuix ressalta fantàsticament. És una història d'un futur apocalíptic, una distopia d'aquestes que estan tan acostumats avui en dia. Estem a l'any 2089 a Los Angeles, en què hi ha una addicció, però aquesta addicció és a la tecnologia. I això fa que per comptes d'arribar un moment que per comptes de ser bo arriba un moment que arriba a ser dolent aquesta addicció. Tanta tecnologia arriba a destruir el món ella mateixa, no? I són d'un grup de lluitadors que intenten recuperar el món, no? I és voltar una miqueta, van a Tòquio, han d'anar a Tòquio. És una història que està molt ben pensada i amb això, no? Fins a quin punt la tecnologia ens pot arribar a fer mal. Després en tenim una altra, que és el Yo Loco, també publicat per Norma Editorial, de l'Antonio Altarriba i el Queco. I en aquest cas és una denúncia d'una miqueta del món d'aquestes farmacèutiques que guanyen milers de milions d'euros venent medicaments. I moltes vegades arriba a haver la sensació de que creen les malalties perquè després es puguin vendre els medicaments. Explica en aquesta història que, per exemple, doncs, que fa pocs anys havien reconegudes 20 malalties mentals i en aquests moments ara hi ha més de 400. Amb la qual cosa, cada vegada s'ha de crear un medicament específic per aquesta malaltia, amb els guanys que reporta tot això, no? És una història em va recordar molt el Código Da Vinci, de Misteri, perquè hi ha un assassinat en una convenció de farmacèutiques, hi ha un assassinat, i és la investigació d'aquest assassinat, no? Es van descobrint coses, es van tirant coses davant i darrere, amb la qual cosa és molt bo, i sobretot això, no? Que al final és això, és un món que mou tants diners, les farmacèutiques, que és una passada el que s'arriba a haver-hi d'intrigues entre ells. Està basat en fets reals, menys la mort aquesta, però tota la resta sí que està basat en fets reals.
Hola, sóc José Antonio Serrano, de Sabadell Còmics, i recomanarem un parell de còmics de Spider-Man, relacionats amb Spider-Man. Primer, un volum que es diu Veneno Greatest Hits, que és un recopilatori de les primeres aparicions de Veneno als còmics, als anys 90, que llavors apareixia una vegada a l'any, normalment, a la sèrie regular de l'Spider-Man, i sempre feia un pico de ventes perquè era molt popular en aquella època. Inclús les primeres aparicions, i la primera aparició del Veneno, els seus primers enfrontaments amb l'Spider-Man, i també la primera aparició de Matanza, que era un personatge derivat del Venom, que també apareixerà segurament en una propera pel·lícula. Els dibuixants són el Todd McFarlane, que era molt popular en aquella època, i l'Eric Larson, que el va succeir a la col·lecció regular. I les últimes aventures dibuixades per Mark Bagley, que és un dibuixant que va fer moltíssims capítols de Amazing Spider-Man en aquella època. I per algú que vulgui tenir un primer contacte amb el personatge de Venom, després de veure la pel·li perquè li ha fet gràcia, és la primera opció seria aquest volum. És molt recomanable per fer un primer contacte. I després, canvien radicalment, una altra recomanació seria el Miles Morales Spider-Man, el nou Spider-Man, que és un volum que recopila les primeres aventures en còmic del Miles Morales, que és el protagonista de la nova pel·lícula de Spider-Man d'animació que s'estrena aquest mes de desembre, i que és un món alternatiu on el personatge que pica l'aranya no és el Peter Parker que coneixem, sinó un noi adolescent, i fer una nova versió del mite de la mitologia de Spider-Man, però per a noves generacions. I la gràcia és que els dibuixants són també dibuixants de primera fila de Marvel de l'època, i que encara estan treballant en els Spencer Superheroes, són molt bons tots. La Sara Pichel és una dibuixant italiana molt bona, el David Márquez i el Chris Samnee, que és un excel·lent dibuixant. I després de veure la pel·lícula, si tens ganes de veure alguna cosa, conèixer alguna cosa més del personatge, del seu background, dels secundaris, és l'opció més clara per qualsevol que vulgui saber més.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, que hem dedicat sobretot a Stargate i a parlar de bandes sonores. Tornem la setmana que ve amb més continguts, per exemple, la crònica de la Tercat, que es farà a Figueres. Que vagi molt bé, adeu-siau!